Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 26 d'abril del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte a les portes d'aquest judici contra els Pujol, demà citat a l'Audiència Nacional, Jordi Pujol i Soleil, el president Pujol. Avui en parlem, evidentment, d'aquesta presència a la tertúlia. A les 10, la setmana tràgica de l'Ion Sindreu i el Toni Rodon. Just després, avui, conversa amb David Trueba, escriptor, cineasta, sempre amb un munt d'inquietuds i sempre content de sentir-lo aquí al Suplement. A les 11, Malalts de Ràdio, Marina Lamino es recupera els fragments més celebrats de la història de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Just després, l'Eclipsi, avui amb l'actor Lluís Omar, mentre que el Roger Mas, el David Carabén, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon hi posaran les cançons, els restaurants i les pel·lícules. La Cèlia Mayoral avui farà el vermut des de la Fèria d'Abril, que aquests dies es fa al Fòrum de Barcelona. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia. La policia nord-americana té sota custòdia l'únic sospitós d'haver disparat aquesta matinada en el sopar de corresponsals de la Casa Blanca on hi havia Donald Trump. El sospitós es tracta d'un home de 31 anys de Califòrnia que ha actuat sol i que anava armat amb una escopeta, una pistola i diversos ganivets. En aquests moments, la policia se l'ha endut a l'hospital per fer-li una avaluació. Fa una estona, el fiscal general ha confirmat que se li imputen dos càrrecs i que dilluns declararà de davant del jutge. Per ara es desconeixen les motivacions d'aquest darrer intent d'atemptat. Trump, que assistia per primer cop al sopar de corresponsals, ha compartit una foto de l'home a les seves xarxes i ha ofert una roda de premsa per donar tots els detalls. Anem a Washington. Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha comparegut durant mitja hora davant la premsa des de la Casa Blanca, només una hora després d'un incident amb arma de foc que ha tingut lloc a l'exterior de l'hotel on s'estava celebrant el sopar anual de corresponsals que cobreixen el dia a dia de la Casa Blanca, i on el mateix president dels Estats Units tenia previst fer un discurs. Tal com era d'esperar, Trump ha aprofitat per treure rèdit polític de l'incident. My life. And I want to live because I want to make this country great. That's why I want to live. Pel que se sap fins ara, l'atacant ha estat detingut al lloc dels fets. L'home, ciutadà de Califòrnia i de 30 anys, ha deixat ferit un policia que hauria salvat la vida gràcies a l'armilla antibales. L'esdeveniment s'ha suspès i, segons el mateix Trump, es reagendarà les pròximes setmanes. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
S'esvaeixen les esperances d'un acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte obert fa dos mesos. Les negociacions estan encallades després que el president nord-americà Donald Trump hagi cancel·lat el viatge dels seus enviats especials al Pakistan perquè el ministre iranià ha abandonat Islamabad abans de reunir-se amb els nord-americans. Des de Teheran, el govern iranià manté una posició ferma. Diu que no acceptarà negociar sota pressió. El president, Masoud Pezeshkian, exigeix que Washington aixequi primer el bloqueig als ports iranians abans de reprendre el diàleg. Per la seva banda, també preveu el president de l'Iran que el conflicte continuarà. Per això ha recomanat als seus ciutadans que estalviïn energia.
Hem fet una petició senzilla a la nostra estimada gent, que ara ja està preparada i present sobre el terreny. I aquesta petició és que redueixin el seu propi consum d'electricitat i d'energia. De moment, no cal que la gent faci sacrificis, però sí que cal controlar el consum. En lloc de tenir 10 llums encesos, a casa només haurien d'estar encesos 2. Què hi ha de dolent en això?
Hi ha hagut també nous moviments militars a la regió. Israel ha ordenat atacs contra objectius de Hezbollah al Líban, posant a prova l'alto el foc vigent. I a Colòmbia hi ha hagut un atemptat. Almenys 14 persones han mort i 38 més han resultat ferides en l'atemptat amb bomba al sud-oest de Colòmbia. L'explosió s'ha produït en una carretera a la regió del Cauca, una zona amb forta presència de grups armats, i ha afectat més d'una desena de vehicles. Els equips d'emergència continuen buscant possibles desapareguts i no descarten que el balanç de víctimes augmenti encara més. Les autoritats atribueixen aquest atac a un grup armat vinculat a les antigues FARC, que no va acceptar l'acord de pau del 2016. El president del país, Gustavo Petro, ha condemnat durament l'atemptat i ha qualificat els responsables de terroristes i de narcotraficants. Encara en plana internacional, un centenar de poblacions palestines van votar ahir en unes eleccions municipals de valor, sobretot simbòlic. A Gaza es va celebrar els comicis en una única localitat que va permetre que la franja hagi tornat a les urnes per primera vegada des de l'any 2006, quan Hamas va aconseguir el control del territori. El president palestí, Mahmoud Abbas, va votar a Cisjordània i va assegurar que aquestes eleccions demostren que Palestina mereix ser un estat independent.
Diem al món que som demòcrates, que creiem en la democràcia, que creiem en el pluralisme i que mereixem un estat palestí independent, amb Jerusalem Est com a capital.
Ara, passant 6 minuts de les 6, 10.000 persones, segons l'organització, es van manifestar ahir a València en la manifestació convocada per Acció Cultural, que va tenir com a lema "Davant les agressions som la força del país". La Diada Nacionalista del 25 d'abril, al País Valencià, no ha tingut cap acte institucional a les Corts Valencianes. I a l'Assemblea Nacional Catalana hi ha hagut relleu al capdavant. Josep Vila serà el nou president i Lluís Llach ocuparà la vicepresidència. El cantautor no va voler optar a la reelecció per motius de salut. Lluís Llach diu que el relleu ha estat pactat i que és una direcció continuista.
Tinc el càrrec de vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana i que el nou president, el president de l'Unitat, és en Josep Vila, a qui jo em posaré al seu servei per fer que l'Assemblea Nacional Catalana tingui la força que l'independentisme necessita.
I aquesta nit s'ha fet el primer concert de Joan Dausà en la seva nova gira per presentar el disc Immortals, un esdeveniment que s'ha fet al Festival Estrenes de Girona davant de 6.000 persones, amb un tema que s'ha volgut fer com una declaració d'intencions perquè el cantautor ha fet que el pavelló de Fontejau de Girona sigui tota una festa. El cantant ha repassat els èxits més importants de la seva carrera i també ha cantat cançons del seu nou disc per primera vegada tocades en directe. I als esports, el Barça femení ha empatat a 1 contra el Bayern en l'anada de semifinals de la Champions jugada a Múnich. Pajor ha fet el gol blaugrana, la tornada serà al Camp Nou el diumenge 3 de maig. També en clau blaugrana, el primer equip masculí ha guanyat per 0-2 al camp del Getafe amb gols de Fermín i Rashford i s'ha col·locat amb 11 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. El Barça podria ser campió la propera jornada. I avui, a les 2 del migdia, se celebrarà la cursa llarga del Gran Premi d'Espanya de MotoGP amb Marc Márquez des de la Pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I acabem amb el temps. Avui el dia ens portarà una tarda moguda, inestable i tempestuosa a força zones del nord del país. Matí amb sol o grans clarianes amb alguna boira baixa a les valls del nord. Tronades fortes després del migdia a la zona del Pirineu, la Catalunya Central, Girona i també punts del nord de Barcelona.
El suplement amb Roger Escapa.
L'Elisabet Pedrosa ens porta el seu ofici d'educar al suplement de Catalunya Ràdio un diumenge més. Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
És extraordinari. És la interacció que hi ha amb un net o una neta. No es pot explicar en paraules. I ho has d'haver viscut, no? A partir d'aquí és un aprenentatge que fas, que és mutu. I sobretot, per mi, el que és més important és que redescobreixes el teu infant que portes a dins. Et deixes anar amb aquell net o aquella neta i, curiosament, descobreixes també que la interacció que hi ha és molt diferent de la que vas tenir amb els fills. Temps de pressa, corrents amb una vall. Molt net, no?
Jo en tinc 6, és un goig, com diu la Fren, és un goig. Però jo també he après què és el més important de ser avi, la presència. I la veritat és que la meva dona i jo, des del dia que va néixer el primer, vam dir, dedicarem com a mínim un dia setmanal, allò es va ampliar. I això ha fet que ara que tinc nets de 25 anys...
Ui, que grans!
Doncs tinc una relació que no es pot explicar en paraules.
Sí, jo veig a l'escola que hi ha avis que porten una càrrega gran de cada dia emportar-se'ls a dinar, de venir-los a buscar, i et fa dubtar, no?, de dir, és un goig per una banda, però a vegades potser és una càrrega també, que hi ha d'haver un equilibri, no?, entre ajudar, però també que els avis no ho solucionen tot.
Bé. Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit els avis mestres Efrén Carbonell, David Vilalta i Agnès Vallvé parlant del vincle amb els avis. Un 35% dels més grans de 65 anys a Espanya cuiden els seus nets diversos dies a la setmana. Són 12 punts superiors a la mitjana de la Unió Europea. En conjunt són unes 16 hores setmanals, segons Aldees Infantils. Sovint es fa perquè no hi ha més remei. 7 de cada 10 mares o pares recorren als avis per conciliar. Per parlar del vincle amb els avis, obrim l'escola de pares. Ens acompanyen...
Elisenda Pascual, psicòloga de criança respectuosa, autora d'Amor de piel adentro, Criar i jugar, Maternitat invisible i L'ombra de la Clara, i psicòloga de la sèrie Això no és Suècia. Sentirem un fragment de la tertúlia de savis mestres i de la tertúlia de joves pro, i els testimonis de l'avi Alfons Campmany, l'àvia Rosa Alzina i els nets i netes, la Ginesta, l'Arol, la Vinyet i el Roc. Sentirem si el Sergi Vives l'ajuden els avis amb les bessones. I acabarem amb el Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, avis i nets entre l'amor i els límits. Aquest és el títol que li hem posat. Benvinguda, Elisenda Pascual.
Bon dia.
La doctora Lisa Llurba, el llibre La teva menopausa en positiu, cita la hipòtesi de l'àvia de l'antropòloga Kristen Hawkes. Diu que la menopausa podria haver estat un fenomen evolutiu beneficiós per la família en societats primitives. Quan la subsistència depenia de la recol·lecció de recursos, diu ella, les dones postmenopàusiques podien dedicar més temps i energia a cuidar els nets i augmentar les possibilitats de supervivència de les següents generacions. Diu, per cada dècada que una àvia vivia més enllà dels 50 anys, els seus fills tenien més possibilitats de tenir més fills. Per tant, Elisenda, em va semblar superinteressant aquesta tesi.
La idea aquesta de si
les mares seguíssim tenint fills infinitament, no podríem cuidar els fills dels nostres fills, no? Per tant, hi hauria una raó biològica, no?
Sí, és aquesta mirada com més des de dels cercles de cura, no?, que hi ha en un sistema familiar. I com també això que deia aquest avi al principi de l'entrevista, de la paraula presència. Sí, com un avi i una àvia pot aportar aquesta calma, aquesta presència, que potser les mares i els pares amb el dia a dia, doncs ja sabem que és tan difícil de donar, no?
L'Alfons Campmany té 74 anys i és avi de 8 nets.
Soc avi de 8 nets. El més gran té 21 anys i el més petit acaba de fer un any. Com a amant de la natura, ésser avi per a mi és fruit d'una llavor, que amb el transcurs dels anys fa pujar amb força les branques i fullatge d'un frondós arbre genealògic familiar. No té preu gaudir d'un instant d'un net o neta. Compartir moments bons i algun passat. Poder-los explicar històries i fets de l'any de la pera per ells. Però és part de la vida i compartir-la és un plaer, ple de felicitat i d'amor.
Que bonica aquesta idea, Elisenda, de l'Alfons, de sentir la seva vida com una mena de llavor, no?, que s'ha convertit en un arbre i els seus descendents, no? La pregunta seria una mica quin hauria de ser aquest rol dels avis en la criança, no? Com estimen de diferent, no?, amb aquesta passió que hem sentit, no? Sí. Expliquen històries, expliquen coses antigues, no? Poden ser també com una mena de refugi emocional, no?, pels nets. Jo tinc molt aquest record dels meus avis, no? Quin és aquest rol dels avis, Elisenda?
Clar, el rol de l'avi o de l'àvia hauria de ser aquesta persona que acompanya i que sosté aquest procés de creixement, no?, dels nets i de les netes des d'un lloc molt més relaxat. Hauria de ser un lloc molt més relaxat. Quina és la situació que ens trobem que a vegades aquests avis o aquestes àvies, doncs, per la situació socioeconòmica que tenen les famílies, a vegades han de complir tasques molt més educatives que tasques d'aquest acompanyament més lúdic, més de pausa, més de benestar, i una mica més, per què no, de consentir, no? O sigui, el joc i la conversa que pots tenir amb una àvia i amb una àvia hauria de ser diferent del que tens amb la mare i amb el pare, no? Els límits que et posen haurien de ser límits, evidentment, però és una altra manera de ser posats. Llavors, clar, aquest rol, aquest explicar històries de l'any de la pera i de l'any de la picó, potser quan ets més petit o més petita no ho valores, però en el fons jo crec que tots i totes guardem aquesta idea, no?, d'aquell avi que m'explicava les batalletes de quan era jove, o aquella àvia que m'explicava, almenys a mi, no?, com anava el camp i com arrossegava el carretó i com collien les fruites a l'estiu. I t'imagines, com a infant, que hi havia una altra forma de viure la vida, perquè són societats i amb les generacions avui en dia que tot va tan ràpid sense estar oblidant la memòria, que són els portadors i les portadores de la memòria, els avis i les àvies.
A la tertúlia de joves pro també els van preguntar sobre el vincle amb els avis, la Sier, la Laura, el Noé i la Rita.
Jo també he tingut a la meva àvia, que m'ha cuidat, i he passat molta infància allà a Vic, i no necessitava res més que estar allà, inclús en moments molt difícils per mi. L'estar uns dies a Vic va suposar, doncs, un alliberament, i ara la meva àvia té Alzheimer, i ara és com que hem canviat una mica els rols. Doncs ella sempre ha cuidat de mi, i és el que li deia quan encara se'n recordava de mi. És, bueno, tu no tinguis por, les coses, doncs mira, van cap on van, però igual que tu m'has cuidat a mi, jo et cuidaré tu.
A mi també m'han cuidat els avis i em continuen cuidant avui en dia. I sí, jo crec que s'han après molt anant amb ells, fent una mica de vida quotidiana. A vegades també diuen una mica de bestieses i me n'enric una mica, perquè és el que té l'edat, però sí, s'han après molt anant amb ells.
Jo m'han cuidat moltíssim els meus avis, sobretot la meva iaia per part de pare. Tinc molt bona relació tant amb els paterns com amb els materns, perquè al final els he vist molt. I jo tinc la sort de que tinc a tots els avis molt a prop, que hi ha gent que té els avis superlluny.
A mi també m'han cuidat, però bueno, al no ser del meu poble, hi anava bàsicament quan estava malalta. Lo típic que no anaves al col·li i deien, bueno, pues et portem a casa els avis. Llavors sí, sempre una relació molt propera i trobo que els avis fan una figura molt important.
I els vam demanar també què havien après dels avis.
He après, sobretot del meu avi de part de pare, la perseverança, el fet de treballar dur i el fet de dir, bueno, la vida ens ha portat en aquesta situació, vinga, doncs enfrontem-s'hi, saps? Perquè, bueno, ell no ha tingut les coses fàcil i tot i així mai l'he sentit queixar-se. Al contrari, sempre l'he sentit agrair de tenir una família, d'haver tingut uns fills i de, quan ens reunim, poder estar tots.
Bueno, jo no he après coses tan profundes i tan guai, però, per exemple, jo algo que he tret molt, molt, molt de la meva iaia, la mare del meu pare, és el gust per la lectura. Jo havia llegit molt i és molt gràcies a ella.
Doncs les padrines, sobretot, a cuinar. Jo recordo que m'agrada molt cuinar. La meva padrina té una agenda que posa allí 1900 no sé què, i té allí, no sé, igual 200 receptes allí apuntades. I del meu padrí també he après com tractar i com no tractar la gent, sobretot.
Jo de la meva vida he après dues coses molt principals. Una és l'amor, un amor sincer, com el és una àvia, una forma d'estimar que només podia fer ella, i a disfrutar del moment, perquè ella sabia, doncs, que igual no ho estava passant bé, i em deia, és igual, ara estem tu i jo, els altres que els hi fotin.
Els avis ens deixen fer el que volem, i tu no.
És sumament especial la relació avis-nets, però també és cert que sovint salten espurnes entre els avis i els pares i mares de les criatures. Elisenda Pasqual.
Elisenda, quins records tens tu de padrins i padrines, oi?
Padrins, sí, a Lleida ho diem així, sí. Jo estava pensant, jo els padrins per part de la meva mare no els vaig conèixer, el meu padrí va morir quan jo estava a punt de néixer, i la meva padrina va morir quan jo tenia un any i escaig, vull dir que pràcticament no en tinc records. Però els pares del meu pare sí, eren gent molt humil, gent d'un poble que es diu Térmens, al costat de Lleida, i del meu padrín recordo molt la rebel·lia, suposo que així he sortit jo també. Era un senyor que va tenir un parell d'infarts, no podia fumar, però ell plantava les seves pròpies plantes de tabac entre les tomateres, perquè ningú els hi veiés. I jo l'ajudava a secar les fulles, les portava sempre amb una bosseta, i em portava amb la moto sense casc pel poble, tot cofoi, orgullós dels seus nets.
Totes les normes.
I de la meva padrina crec que vaig aprendre també una part de lo que jo no volia ser com a dona, fixa't tu, no? Perquè era una persona, bueno, les dones de l'època, no? Molt sacrificada, treballava fora i dins de casa, i era una dona que amb els anys es va poder amargar una mica, però tenia molt bones amigues i era molt clara amb el que deia, no? I això també va ser com, no vull ser aquesta dona submisa, no? També aprenem dels avis i les avis el que no volem ser, però alhora també em va donar aquesta força de dir, escolta, digues el que penses, potser poso més filtre que ella, ho he de dir, però sí que ho he agafat d'ella, això.
Hem fet una crida a Telegram, que associeu amb els vostres avis. Benvinguda, Marta, què ens han dit?
Mira, l'Alan diu que li explicaven històries familiars i de com eren les coses a la seva època, guerra civil, postguerra, franquisme. Diu l'Encarna, amb l'àvia recordo temps compartit amb un ritme pausat i m'explicava històries de la seva vida i també contes. El Josep diu, pensant amb els avis, em venen al cap les paraules paciència, escolta i silenci. Observar i intervenir poc, excepte quan l'àvia li va donar un caramel abans de dinar, tot i que la mare li tenia prohibit. I la Inés diu, jo amb els meus iaios materns, la paraula seria malcriar. Quan anava els caps de setmana, feia el que volia, era la primera neta i no els tenia al poble.
Elisenda, tu proposes que revisem una mica aquesta relació amb el nostre pare, amb la nostra mare, amb els pares i mares dels nostres, que fem abans de aquest vincle nets i avis, que primer mirem...
Bueno, clar, pensa que quan tu tens fills o filles, els teus pares de sobte són avis, no? I aquí hi ha un rol que ha de canviar, és a dir, la manera com els teus pares, la teva mare i el teu pare, mire a les teves criatures és diferent. I aquí a vegades es desperten aquestes sensacions de dir, carai, això a mi no m'ho feien així, no? A mi no em tractaven amb aquesta dolçor, o a mi no tenien aquesta paciència, no? I com de sobte també aquesta mirada a través dels nets i de les netes ajuda a que tu també puguis fer un procés i un treball de dir què els hi segueixo demanant potser als meus pares, que ja no els hi toca donar-me a mi, i que potser els hi poden donar als meus fills o a les meves filles, perquè ja no hi ha aquella càrrega d'educació, com deia l'avi del principi, no? Venga, corre, amunt i avall, de pressa, no? Això els avis i les aves no haurien de portar tan...
De fet, tu dius que ens fan una mica com efecte mirall, no? El fet de veure com ells crien els nostres fills ens fa pensar en si hi ha coses que sí, coses que no, coses que ens van fer, només ens fan de mirall. I també dius que el 95% de les consultes hi ha alguna cosa en relació a...
Ah, sí, i tant.
Ah, els avis, les, sí. La relació que està avis-nets, com la vivim els pares, sí, no? Sí, que aquí sí. Hi ha algun conflicte, no?
Pensa que jo fa molts anys que et faig la meva formació de criança respectuosa i amb les últimes dues formacions que feia van arribar a venir àvies, no? I clar, la resta de famílies els diria a les àvies, ja m'agradaria que la meva mare, la meva sogra, no? Perquè al final són les dones, no ho neguem, les que ven a formar-se, no? Vinguessin aquí, i ella deia, jo vinc aquí perquè tinc ganes d'entendre com el meu fill necessita que jo estigui davant dels seus fills, no? Dels meus nets. Diu, perquè jo ja sé que tinc una manera pròpia d'estar, però també crec que a vegades tenen sentit quan em posen certs límits o tenen sentit quan em diuen certes coses.
No
clar, la resta de les famílies estaven embadalides amb aquella àvia, no? Però clar, sí que és cert, i jo els dic a les famílies, està molt bé que als avis i a les àvies els hi posem certs límits, però no podem anar amb un pergamí etern de normes i restriccions, perquè llavors l'avi i l'àvia deixa de ser qui és per transformar-se en un clon del que tu vols que sigui, no? Però hi han d'haver unes línies bàsiques. Poden ser dos límits importants, doncs jo què sé, en referència a la tecnologia, en referència a l'alimentació, a l'hora d'anar a dormir, però són línies importants, no són uns manaments que han de seguir els avis i les àvies, perquè si no desnaturalitzem el vincle. I l'únic d'aquest vincle és que els nens i les netes es relaxin davant d'aquestes persones, que sí, consentiran més, sí, seran més flexibles, sí, no tindran tanta rigidesa, però és la tasca i la funció que han de tenir, no? Sortir una mica de la norma, de la família, del dia a dia, per entrar amb altres adults referents amb els quals puc estar d'una manera diferent. Aquests nois que deien al principi, ostres, és que amb l'àvia podia parlar, m'escoltava, no? Em sentia comprès o comprès. Ostres, això, em sembla que tenir una persona referent fora de la mare o del pare a la societat que vivim és essencial, perquè puguis sentir que algú t'escolta sense jutjar-te.
Clar, aquí el conflicte és que tu et converteixes en pare o mare i aquells són el teu pare i la mare, també. Ells segueixen sent pare i mare, no? I aquí fins a quin punt es rivalitza de, jo dic, una manera de fer-ho, però ells també són pares i mares, però són meus, no dels meus fills.
Clar.
I pot haver-hi... I clar, ells s'han de convertir en avis, però això tampoc és tan automàtic, no?
Hi ha d'haver una transformació a tots els nivells. És a dir, jo com a mare o com a pare he d'entendre que jo sóc responsable dels meus fills o de les meves filles. Jo tinc el primer rol de posicionament de límits i d'educació, però alhora hi ha la meva mare i el meu pare que, evidentment, venen abans que jo, però no tenen superioritat en decisions davant dels nets. O sigui, al final els avis i les àvies haurien d'entendre que els seus fills i les seves filles ara són pares i mares i que també tenen aquesta maduresa per decidir què és el millor pels seus fills i per les seves filles, i això s'hauria de respectar per part dels avis.
Clar, tu dius que pot ser que no hauria de ser que ens tractin com si fóssim nens o nenes petits i que potser hi hauria d'haver com un trencament abans de tenir fills. Però clar, en molts casos segurament aquest trencament no s'ha produït, no?
Ni s'ha produït, i en molts casos el fet de tenir un fill o una filla amb la societat amb la que vivim, de la qual tu depens moltes vegades, les cures, depens de la teva família d'origen, fan que a vegades tu no deixis de ser aquesta filla o aquest fill a qui els pares han de salvar, a qui els pares han de donar, a qui els pares han de, no, ajudar amb el que no se'n pot sortir. Però és una cosa que jo sempre dic a les persones que ven acompanyant familiar, és a dir, la societat en la que nosaltres vivim no és la societat dels nostres pares. Els nostres pares tenien unes capacitats econòmiques, unes capacitats d'estructura. Abans, amb un sou a casa, es vivia. Avui, a dia d'avui, amb dos sous a casa, es malviu. No? I això són coses que hem d'entendre, perquè el funcionament de la societat depèn moltes vegades de l'economia de la família. I aquí és quan necessitem els avis i les àvies, però això no vol dir que ens desendrecem a nivell de funcions. Això és el difícil.
Tu parles de trencar, en certa manera, la lleialtat, però, clar, tu, els pares, en principi, creixes buscant la seva aprovació, no? Llavors, clar, en certa manera incomoda dir, doncs no penso fer això que tu dius que jo he de fer, de si posar-los a dormir amb mi o no, la mesura que sigui, eh?
Sí. Clar, què passa? Que quan en principi tens fills o filles, hauríem d'haver conquistat una petita maduresa. No? Les persones hauríem de tenir un punt de maduresa per poder-nos fer càrrec d'una altra vida humana. Quan tu tens aquest grau de maduresa, implica que, d'alguna manera, tu has hagut de trencar aquest vincle tan simbiòtic o dependent que té una mare o un pare amb els seus fills. O sigui, tu has hagut de ser una persona mínimament independent, amb capacitats d'emancipació, amb capacitats de professionals, i això fa que hagis, no sé, conquistat, no?, aquest punt d'autonomia adulta.
Avui, a l'ofici d'educar, els avis.
Passarem uns dies al poble dels avis, papa?
Una cosa és tenir nets per tot el que porta el vincle, i una altra és quan es converteix en una obligació. Ho he de fer, em sento culpable, els meus fills em necessiten. Montse Lacalle.
Doncs avui a l'ofici d'educar aquests avis i nets, entre l'amor i els límits, ja anem veient que ens movem entre una cosa i l'altra. Sentim més casos, Marta, també sentim nens. Què ens han dit els nens?
Mira, escoltem la Ginesta i l'Arol, tenen 8 anys, són bessons, i la Vinyet, 11 anys, tots tres són germans. I això és el que ens han dit de les seves àvies.
El que més m'agrada de les meves àvies és que em cuiden molt i m'ho donen tot.
A mi el que m'agrada de les àvies és que si necessites algú t'ho donen, com pot, et donen menjar molt bo.
El que m'agrada més de les àvies és que ens donen molt menjar i ho fa molt bé perquè ens tracta molt bé i per això m'agraden.
I el que menys és que com són d'una època molt vella, a vegades fan coses estranyes i diuen coses estranyes.
A vegades diuen coses que et fan sentir malament.
Bueno, adéu.
I també sentim en Roc, té 9 anys, ens parla així dels seus avis.
La meva àvia m'agrada perquè quan se'm trenca la roba me l'arregla. Cuina molt bé i em porta a l'escola caminant. El meu avi m'agrada perquè juga escacs amb mi, m'explica acudits, m'agrada quan l'ajudo a l'hort i fa coses amb taps de suro molt xules, com un vaixell o una pista de taps de suro per cotxes. El meu avi es fa molt pesat per les bromes.
Quantes coses que porten els avis, Elisenda.
Boníssim, boníssim. És que, a més, fixa't, no?, lo bonic d'aquestes memòries que queden quan deixem que l'avi i l'àvia siguin genuïnament qui són. No? I això retorna al que deia abans, és a dir, aquesta relació quedarà per la vida. No? La manera com nosaltres tractem els avis i les àvies també serà, jo sempre els dic a les famílies, serà un precursor de com aquests fills i filles que ara teniu us tractaran a vosaltres quan sireu avis i àvies. No? Llavors, tot s'aprèn des de l'inici, des de la vida. Quan tu tens una àvia a prop i entens la diferència, poses certs límits, però entens aquesta flexibilitat, entens que porten una història, una paciència, una presència, un ritme diferent, i això ho valores i ho valides, fas que els infants creixin aprenent a estimar a l'etapa de senectut, perquè si no, fixa't què fem nosaltres avui en dia amb els avis i les àvies, per la vida que portem no ens en podem fer càrrec, i estem esborrant la memòria, estem esborrant un temps més dilatat, estem esborrant una paciència, estem esborrant una manera d'estar a la vida que aquest avi que fa circuits amb els taps de suro, aquesta àvia doncs, que té el temps de fer el xup-xup a la cuina i fer un bon menjar, tot això també ha de formar part d'aquest procés de creixement analògic dels nens i de les nenes, que no tot passa pel món digital i pel món de les presses, no?
Però a més els avis també són part d'on venim, no? Sentir-los és reconstruir i descobrir en molts casos històries de d'on venim i qui som, no?
I també aquesta història, jo sempre dic que la història està per ser explicada, és que si no expliquem la història i no la coneixem i la comprenem, la repetirem. I moltes vegades venim de situacions històriques que no hauríem de voler repetir. I com que estem borrant la memòria, l'estem tancant, no? Ens estem oblidant que hi ha una memòria que potser va fer mal, que potser n'hem d'aprendre, que potser hem de reconstruir, si això no li donem una veu, acabarem tornant-hi, perquè per cicles vitals ens acabarem tornant a posar en un lloc de no cura.
I a més, si t'hi fixes, la majoria de testimonis ens han parlat d'una certa dolçor i complicitat amb els avis. És una de les relacions més boniques que hi ha, no?, la d'avis i nets.
Jo crec que quan es dona des d'aquest lloc que s'olore amb aquestes entrevistes, pot ser una meravella també per la resta de la vida. A més, els avis i les àvies segurament seran la primera figura important que els fills i les filles perdran, no? Per llei de vida. És a dir, la mort d'un avi o d'una àvia és una de les primeres morts naturals, diguéssim, d'alguna manera, que podem acompanyar amb els fills i amb les filles, i aquesta vinculació i aquesta memòria i poder-los fer presents i poder recordar-los, no?, en una sobretaula, doncs crec que també ens ajuda molt com a societat a comprendre aquest pas del temps, aquest pas de les etapes, aquests cicles de la vida, no? I d'això també ho porten els avis i les àvies.
També hem demanat a Telegram quins conflictes tenen ara amb els avis i sogres en relació amb la criança dels fills. Marta, què ens han dit?
Doncs mira, l'Alan diu, la meva sogra és italiana i vol que les meves filles estiguin ben alimentades, sense importar què mengen. Com que a les meves filles no els agrada el peix ni les verdures, quan estem amb ella poden seguir una dieta a base de pastissos, pasta, gelat, tiramisú i pizza cada dia durant setmanes. Carai. Diu l'Encarna, els meus pares amb el meu fill comparteixen temps de joc i d'ensenyances de coses per la vida, cuidar l'hortet, etc. Per altra banda, se salten tots els límits que jo els poso. Diu en Josep, ara que tinc un fill de 2 anys, els seus avis són una font d'ajuda molt valuosa, però gens al dia amb la nostra manera de fer. Llegeixen contes d'abans, on es maltracten animals, per exemple, i un avi no s'adona que diu paraulotes, i inclús feia servir una paraula malsonant per adreçar-se al meu fill. Segons ell, era carinyós i sempre s'havia fet. Vaja, que hem de lluitar una mica per filtrar les maneres de fer de fa 40 o 50 anys. I afegeix la Inés, jo no em vaig ficar gaire en com ho feien els avis amb els meus fills.
Gràcies, Marta. Avui a l'ofici d'educar avis i nets, entre l'amor i els límits.
M'agraden tant els pastissos de l'àvia.
Si no flueix la relació amb els avis o àvies, hem de revisar què passa. Elisenda Pasqual.
Doncs diu l'Elisenda Pasqual sobre el tema límits als avis. El límit informa l'altra persona del que jo necessito i no necessito, i que la maternitat no hauria de ser l'excusa per posar els límits als pares, com dèiem abans, no? Que hauríem d'haver fet començar-ho a fer a l'adolescència, no? Com pactar límits clars i sans amb els pares?
Pues començant abans. És a dir, hi ha una etapa meravellosa, que és l'adolescència, que és l'etapa que ens ajuda a buscar un estat propi intern, no? A identificar qui som a la vida o qui volem ser, perquè l'adolescència poc coneixem de l'experiència vital, no? Però és una etapa molt important per viure aquesta separació. És a dir, de fet, David Bono en parla molt, no?, d'aquesta part del cervell que s'activa pel rebuig a la veu de la mare o a la veu de la figura d'aferrament primari, també pot ser el pare, no? I això, si nosaltres no ho transitem amb una etapa que toque, després acabem transitant aquest rebuig, aquest enfadament amb etapes posteriors, no? Quan en el fons en etapes posteriors el que hauríem de propiciar és una complicitat i un acompanyament entre dues persones adultes. Llavors, dit això, quan no hem pogut separar-nos sanament dels pares i les mares a l'adolescència, i ho fem perquè tenim fills i filles, i el que ens trobem és, com deia abans la Marta, d'aquest pare, ostres, hem de lluitar amb maneres de fer de fa 40 anys... Sí, clar, haurem de lluitar perquè tu no pots fer que el teu pare i la teva mare passin per un procés personal d'autodescobriment i coneixement i que comprenguin la teva manera de criar actual, no? El que sí que és important és entendre que nosaltres no ho farem millor que ells, ho farem diferent, no? Perquè pretendre ser millors ja és pretensiós en si. No? Llavors ho faràs diferent perquè estàs en una etapa diferent, perquè tens temps de reflexionar i pensar en coses diferents, perquè socialment i culturalment hem arribat a conclusions del que pot ser millor per la criança i el desenvolupament, però que els avis i les àvies ho facin diferent no vol dir que malcriïn els infants. El que els fills han d'entendre és que els avis i les àvies ho fan així i que a casa nostra es fa diferent. Quan nosaltres lluitem contra una manera de fer d'un avi i d'una àvia, li estem donant força, perquè estem posant la mirada i l'atenció cap allà. Inclús a vegades estem fent partícips als infants de que posin límits als avis. I això és desendreçat. El que hem de fer és endreçar-nos a casa i dir, no, nosaltres eduquem així, els avis i les àvies ho fan d'una altra manera perquè són d'una altra generació, com deia un infant abans, és que són d'una etapa molt vella, no? I això a vegades dona perspectiva a l'infant. Però si nosaltres lluitem contra els avis, inconscientment a vegades fem que els infants també agafin bandos i que s'acabin triangulant o aliant i que a vegades no ens diguin coses que fan a casa els avis per cuidar-los.
Qui mana a casa els avis?
Haurien de manar els avis. O sigui, a casa els avis han de manar els avis, però els avis, com deia abans, han de tenir la consciència que aquelles criatures estan sent criades en una societat diferent, amb una mirada diferent, amb una visió diferent, i haurien de voler respectar genuïnament el desig del pare i de la mare.
Però si tu, per exemple, dius xutxes, no, i a casa dels avis hi ha xutxes...
Es pacten quantes xutxes, quines xutxes...
És a dir, es posen uns límits, encara que manin els avis, es posen unes línies vermelles o límits?
Exacte.
Quina seria
és
la...
El mateix, és igual. Però el que deia abans, no un pergamí ple de límits, perquè llavors no es pot sucre, no es pot pasta, no es pot tele, no es pot ordenador, no es pot mòbil, no es pot... Bueno, llavors, què farem? També hem d'entendre que els avis a vegades es cansen. I que no és el mateix criar un infant amb 40 anys i criar-lo o tenir-lo moltes hores amb 70 o amb 80. I que potser la pantalla els hi doni un punt de descans en algun moment del dia. Ara, si sabem que els hi donaran dolços, si sabem que els hi donaran pantalla, porta un pendrive, fes una selecció de Netflix del que saps que els teus fills poden veure i els hi poses fàcil. Porta'ls una caixa de galetes que tinguin menys sucre, que portin no sé què, perquè els teus fills també puguin menjar allò que és als avis.
Tu deies amb alguna banda que el ser massa estrictes pot portar que hi hagi secrets de a casa els avis faig això i no ho dic. Però, i tu deies que això no és bo, però jo tinc un record... O sigui, jo tinc records de secrets molt bonics que sort que la meva mare i el meu pare no els van saber. És a dir, hi ha com una mena de complicitat, allò que dèiem abans, sí, que només la tens amb els avis i que són com els teus espais d'intimitat amb els avis, no?
Clar. I els secrets amb avis i amb avis i amb la mare i amb el pare són meravellosos, però clar, quin és el problema? Que si ens acostumem a ser secrets, també podem deixar lloc a secrets que no ens cuiden. I sabem, per exemple, quan treballem amb el tema de la prevenció de l'abús sexual infantil, que el 85% dels casos es donen en l'entorn familiar o proper. Doncs clar, a vegades aquesta línia entre quin és el secret bo o quin és el secret dolent pot estar difuminada. I jo sempre soc del pare que cal propiciar el no secret, que cal propiciar que la comunicació sigui transparent i que l'infant no sigui el portador d'una càrrega que no li toque.
Avui a l'Ofici Educar, avis i nets, entre l'amor i els límits.
Els avis són tan divertits!
Moltes persones, si poguessin, buscarien recursos diferents als avis, però els sous i la conciliació són de vergonya. Andrés Losada.
Avui amb l'Elisenda Pasqual. Poses alguns exemples, Elisenda. Una parella que es volen comprar una casa. Ella ha vist una casa que li ha agradat i la primera persona amb què ha anat a veure la casa és el seu pare i la parella li diu: per què vas amb el teu pare si la casa te la compres amb mi?
Exacte.
Qui t'ha de dir si li agrada la casa o no? Soc jo, no? És a dir, a vegades aquí estem desordenats,
sí,
no?
Sí, i aquí es veuen aquestes fidelitats, no? És a dir, si tu, a nivell d'ordre familiar i d'ordre sistèmic, quan tu decideixes tenir una família amb una persona, aquella família ha d'esdevenir prioritària. No que vingui primer, la primera és la teva família d'origen, però lo prioritari, en molts moments, com per exemple comprar-te una casa en conjunt, ha de ser amb la persona amb la que tu decideixes formar aquell camí.
Un altre exemple que posaves, la parella, és a dir, la sogra té les claus de casa i quan arribes a casa te la trobes allà i un tàper a la nevera, el que sigui. Això són coses que tu et trobes a consulta,
sí.
No?
M'ho trobo sovint, no? aquest rol. Normalment és la mare de la parella, si és una relació heterosexual, de l'home. No? Llavors, aquí també s'ha de revisar aquesta vinculació, no? on moltes vegades aquesta persona, aquest home, ha de poder fer un pas per sortir de ser el fill a ser un home. No? Perquè si no, quan comences a tenir criatures i tu no tens aquest lloc intern a nivell intrapsíquic assumit, quan tindràs una relació amb la teva parella i tindreu fills o filles, costarà assumir aquest rol de maduresa, no? Llavors, per això deia jo que la separació, entre cometes, ningú em veu, però faig moltes copetes amb els dits, la separació de la mare i del pare ha de venir abans, o hauria de venir abans, de tenir criatures.
Et trobes molta interferència per part d'avis en la parella, en com es crien els fills? És a dir, hi ha molta...
Hi ha soroll. Sí, sempre que fem un acompanyament familiar, jo sempre acostumo a preguntar pels avis i les àvies, no? Quin rol tenen? I hi ha soroll, moltes vegades. Per què? Perquè... Jo sempre dic, quan tu tens avis i àvies, quan tu tens pares i mares i encara estan vius, tu has de ficar límits als teus. I la teva parella, si cries en parella, de ficar límits als seus. Perquè si comencem a fer històries creuades, aquí hi ha aquest soroll a vegades que generen interferències, que generen sensacions o situacions on tu a la teva filla potser li aguantes certs comentaris, però a la teva jove o al teu jove no.
Clar, ens en podem anar a l'altra banda i dir, doncs que no em diguin res, jo ho faré sola, però on estaria el límit entre el... És una cosa nova que jo no he fet, els meus pares sí, la van fer amb mi, per tant necessito ajuda, potser hi haurà coses que em poden traspassar, hi haurà informació, hi haurà experiències... On estaria aquest límit entre el m'ajuden com a generació, abans ho dèiem, no? Es deixa de ser fèrtil per poder ajudar els fills dels fills. Per tant, Clar. Aquesta funció és bona, no? Però clar, com s'ha de jugar amb això, no?
Jo crec que aquí hi ha una variable que potser em poso aquí una mica filosòfica, però crec que és essencial, que és la compassió. És a dir, hem d'obrir el cor a les persones amb les que estem interaccionant. I això vol dir obrir el cor a com l'àvia o l'avi es gestionen en aquell moment amb les capacitats que tenen, i l'avi i l'àvia ha d'obrir el cor a entendre pues, que els seus fills ja no són els fills petits en què han criat i a qui han manat i a qui han dit el que s'havia de fer, sinó que ara els han d'escoltar. No? De la mateixa manera que hem d'escoltar els nets. Quan jo veig una àvia o un avi que mira els seus nets d'una manera genuïna, amb curiositat, que n'aprèn, és que pots aprendre molt de les noves generacions, tinguin 2, 12 o 22 anys, és igual, no? Doncs aquesta compassió, aquesta curiositat de mirar l'altra persona amb el que realment és i el que necessite, jo crec que és un filtre que hauríem de posar molt més a les nostres ulleres avui en dia.
Sentim què més ens van dir la tertúlia de savis mestres, la Coral Regí, l'Efren Carbonell, el David Vilalta i l'Agnès Ballbé sobre els límits que també han de posar els avis.
Crec que tenim avis en aquests moments que són professionals o són persones que tenen una vida, no? És suport, és gaudir, és ser avi, però no és ser un suport continuat.
Exacte. I hem de posar límits, Coral.
Hi ha un anunci molt bo, sí, que es veia una mare que intentava connectar amb l'àvia o amb l'avi per veure com li col·locava el fill,
vale.
I li deia, oi, és que la gent ha d'anar al gimnàs.
Sí, clar.
I el trobava fantàstic.
Sí,
ja. Sí, no?
Una amiga meva l'altre dia em deia, és que els meus amics que són avis, diu, estan molt lligats, no? I deia, és que a la meva època fèiem servir més cangurs, no? I llavors aquí, clar, hi ha gent que no s'ho pot permetre de pagar cangurs.
Però fixa't, en l'equació aquesta hi ha, i la presència dels pares amb els seus fills, on queda? I què està passant, no? La vida és molt complexa.
Avis que aixequen els nens fins a l'hora d'anar a dormir,
sí, sí, sí,
no?
No, això no és fer avi, eh?
Això ja no, això no
sí,
va
fer la pare, no? Però ja ho hem fet.
Això pot ser una dificultat, no? Alerta. Quan hem d'estar alerta? A vegades per dificultats laborals, econòmiques, una separació. Els avis, en alguns casos, acaben assumint un autèntic rol de pares, no? Quan ho estem fent? Ens estem equivocant, Elisenda?
Clar, jo crec que aquí és molt complicat perquè entraríem en matisos molt personals, no? Però és que realment moltes famílies no tenen una altra opció. O sigui, sort dels avis i de les àvies. Llavors, clar, què passa? Que quan tu depens excessivament, no excessivament perquè bueno, no t'ho pots permetre una altra cosa, però quan tu depens sobre manera del teu pare o de la teva mare per cuidar els teus infants, aquí encara costa més posar aquests límits, no? Encara costa més dir-los i què han de fer, què no han de fer, perquè, clar, hi ha un risc de que els avis, de sobte, no vulguin estar tan disponibles o no estiguin tan disponibles, o que realment aquesta situació acabi generant aquestes triangulacions o aquests secrets, no? O que els avis directament callin, en passin i faiguin el que tu vols quan tu hi ets, i això desvirtua aquesta relació que els ensenyem als infants, que són els avis, no? Són meres persones a qui instrumentalitzem, o són persones de les que podem aprendre, amb les que podem gaudir i que podem ser diferents. Ostres, la mama pensa diferent de l'avi i de l'àvia, carinyo, però els avis són els avis i la mama és la mama, no? I que des d'aquí podem anar matisant aquestes diferències intergeneracionals en formes de criar, en formes d'educar, inclús explicar-los. I quan jo era petita i els avis eren els meus pares, doncs a mi em passava això, a mi això no m'ho deixaven fer, què et penses? Que a mi em deixaven... Què et penses que a mi reien tant? No, no, però que bé que ho puguin fer amb tu, no? Ostres, amb mi això no ho van fer i em desperta tota la meva ferida, què pot ser? Llavors gestionem-la com a adultes, no? No la carreguem amb una relació tan bonica com és avis i nets. I quan els necessitem sobremanera, també poder agrair que hi siguin. Perquè a vegades necessitem que la mare o el pare faci un rol i potser no ens hi portem del tot bé, però estan allà i estan fent aquesta tasca educativa de cures perquè la teva vida personal no et permet això, pagar-te un canguratge o estar més disponible. I també jo crec que els avis i les àvies des d'aquí han de poder mirar amb compassió una altra vegada aquest pare o aquesta mare que potser voldria estar més temps amb els seus fills i no poden.
Com es poden protegir els avis? Perquè, clar, un avi, si la necessitat és cuidar dels nets, no dirà que no, no?
Alguns sí. Jo també tinc famílies que els avis no se'n volen fer càrrec dels nets i de les netes, no? És com, no, no.
Però que, per aquells que els hi costa dir no, com es poden protegir? En una circumstància en la que... És a dir, jo veig avis que estan amb les criatures...
Sí, a totes hores.
Sí.
Agraint. És que a vegades no tens res més que fer que agrair i dir, ostres, moltes gràcies, no?
Sí, sí, però com es poden protegir els propis avis? És a dir, i el saber dir no, no? Malgrat que et sàpiga greu, perquè, clar, són els teus nets, no?
Clar, però això, Elisabet, pensa que tu no pots fer un treball personal pels teus pares. És a dir, si la teva mare o el teu pare no saben dir que no, tu no ho resoldràs, això. és la seva responsabilitat. Tu els hi pots posar fàcil i dir, ei, mireu, dissabte ja m'espavilo i tinc una amiga que es vindrà a quedar tal perquè per descarregar o agrair o dir, ei, em podeu dir que no si no us va bé. Però si els teus pares no saben dir que no, hauràs tu d'estar intuint tota l'estona quan és un sí, però és un no encobert, o quan és un sí de veritat, no? I aquí podràs anar posant-los-hi fàcil. Però la tasca i la feina de que puguin dir que no, tu no la podràs fer, perquè és el seu treball personal, que a vegades, per generació, hi ha aquesta sobrecàrrega de no puc dir que no, i m'he d'esforçar, i la cultura de l'esforç i el sacrifici a la que venim, no?
Avui, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educa, avis i nets, entre l'amor i els límits.
Per què els avis sempre estan tan ocupats?
Deixem que el vincle entre els avis i nets sigui natural i espontani. Elisenda Pasqual.
La Rosa Alsina viuen fills i nets a la mateixa casa.
Per mi, tenir nets és una de les millors coses que ens han passat. Nosaltres som avis grans i els nets són petits. L'Aran té 4 anys i mig i la Naia té 22 mesos. I clar, això vol dir que no ens fan enfadar mai. Tot és divertit amb ells. Quan arribem a casa i et criden avi, iaia, això no té preu. I t'abracen, et demanen perquè juguis amb ells. L'Aran vol que li expliquis fets i històries. També vol ajudar-me i em diu, per què no et cansis, iaia? La petita em fa seure al sofà i em porta un conte perquè li expliqui. Tot això i molt més. Això fa que les xacres de l'edat que tenim desapareguin, ves per on. Són uns anys que no els oblidarem mai.
Els avis diuen que quan tu eres petita tampoc feia gens de cas, mama.
Elisenda Pasqual, quina és la complexitat, com en el cas de la Rosa Alsina, de viure tots en una mateixa casa, no? Les tres generacions, no? Això és... Abans es feia, eh? Ara es
abans
fa poquet.
Abans es feia, sí.
Jo vaig viure això.
Clar, és això, no? És a dir, abans es feia la criança des d'un col·lectiu que ara cada vegada estem més individualitzades, les famílies, no? Hi ha aquesta disgregació, que no dic que no hagi de ser positiva, però a vegades el que fa és que ens allunya d'aquestes ajudes i d'aquest suport que potser tindríem més per la mà. Clar, però fixa't el to de veu d'aquesta àvia. És a dir, aquesta àvia és una àvia feliç, és una àvia que està a casa, que està a gust, i és una àvia que està inclosa dintre la dinàmica familiar. I jo sempre ho dic, igual que quan parlo de la relació entre germans i germanes, la relació entre els germans i les germanes també ve donada per com el pare i la mare ens tracten. No? La relació entre avis i nets i netes també ve donada per com aquesta mare i aquest pare validen aquests vincles. Doncs, ostres, quan tu els deixes, quan tu entens, et sents mirat i com mirada com a mares i pares i mires els avis, ostres, crec que aquí es donen unes dinàmiques de bon tracte i de complicitat i d'espontaneïtat que tenen aquest equilibri entre límit i l'amor. No? Perquè no podem posar extra de límit sense posar amor, però tampoc podem donar extra d'amor sense posar límits, perquè si no estem sobre, no, complaent i... Llavors, aquest equilibri, jo crec que molta responsabilitat la tenen els pares i les mares quan permeten donar aquests vincles més espontanis alhora que posen certs espais de límits que també els avis i les àvies com a persones adultes han de poder respectar. Però un infant no, li ha de dir a una àvia no, ja no puc mirar més la tele perquè només puc un capítol. O no puc menjar galetes perquè ja me'n vas donar ahir. Això a un infant no li toca. Això li ha de tocar a l'àvia que diu, té raó, jo no estimaré més a la meva neta o al meu net per complaure'ls tota l'estona. Els estimaré quan els complac i els hi poso límits. No? Aquest és l'equilibri.
Dius que ens hem de col·locar en un lloc de salut per nosaltres i pels nostres fills en la relació amb els avis, però que la nostra missió no és reparar ni transformar la disfuncionalitat del nostre sistema familiar d'origen.
No hauria de ser-ho. No, perquè nosaltres, és a dir, tu com a filla, jo com a filla, no? Venim d'un llinatge i venim d'una relació.
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb el projecte Vincles. Us deixem amb Clara Gispert, l'àvia. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
L'àvia es cosia els vestits i amb trossos petits feia algun pedaç. S'ho sabia tot de memòria, coples, història, jocs i refranys. La permanent els divendres, dissabte les netes, diumenge resar. Sabia les flors i quan les llavors s'havien de plantar. L'àvia tenia les mans plenes de temps. L'àvia tenia
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest diumenge el tot gira...
Attenzione!
Mettono la testa da tempo casa! Copitco che ruota! Attenzione!
Obrim a les 4 amb el quart monument ciclista de la temporada, la Lieja-Bastogne-Lieja.
Tadej Pogacar busca el seu 13è monument després del segon lloc a Roubaix.
També a les 4 seguirem el Marbella-Sabadell de la primera ref.
A 4:45, Arsenal Olímpic de Lió a la Champions femenina. Espiem els possibles rivals del Barça a la final.
A les 5, Manresa-Burgos a l'ACB.
A 7:15, Cartagena-Nàstic, clau per la salvació dels granes.
I ho rematarem fent hora Barça amb l'anàlisi de la jornada i l'humor dels minuts escombraria.
Tot gira.
Aquest diumenge de 4-9, amb David Clopés.
A cavall...
ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
La gran corona.
Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
Marina, 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar el músic Quimi Portet, que gairebé 30 anys després es retroba als escenaris amb Manolo García. El programa ens va avançar algun detall del retorn esperadíssim de l'último de la fila i qui sap si amb alguna sorpresa inesperada.
Bueno, encara no ens has vist a nosaltres. Potser us sorprenem amb una coreografia que hem estat assajant durant 30 anys.
Aquí vaig.
I un vestuari que hem estat treballant, que tot era un pla pensat des de 1995. I al·lucineu amb les cuixes que tenim i amb els balls que fem.
M'encantaria.
No ho heu vist.
M'encantaria. Aleshores, hi ha espai per la improvisació? El setlist és tancat o anireu fent?
A veure, el setlist és tancat, òbviament. El que passa que nosaltres fem una música on no hi ha res, absolutament res programat. Tots són músics tocant, o sigui, som una banda de rock tocant a l'estil absolutament clàssic. O sigui,
no hi ha res disparat, eh?
No hi ha res disparat. El bateria diu 1, 2, 3, 4 i comencem a tocar tots. I es tracta de començar tots junts i acabar tots junts la cançó. Això ja ho considerem un èxit.
I a la setmana tràgica, amb Antoni Rodon i en Ion Sindreu, vam analitzar un experiment que mesura la credibilitat de les ciències socials. Ens van explicar el cas d'un estudi fals que va arribar massa lluny.
Fa molts anys es creia que quan tu parlaves en públic i et posaves doncs, amb l'esquena més recta, projectaves la veu i et posaves en una posició una mica rotllo gall d'indi, tenies més credibilitat, no?
I això, per exemple...
El power pose. Això, sí. Això, Rodon, tu ets conscient que en els Tories, és a dir, el Partit Conservador Britànic, això, hi va haver una sèrie de caps de campanya, no?, i d'assessors polítics que els hi van dir que si feien aquesta pose del gall indi, o sigui, que si obrien les cames, no?, o sigui, que, saps allò? O sigui, si es posaven a la sana i obrien les cames, doncs això, basat en la ciència, tindrien més autoritat. Hi va haver tota una època de líders conservadors britànics que estaven allà a l'escenari amb aquesta power pose. És molt divertit.
Aleshores, què passa amb la power pose? Que no és veritat?
Que no és veritat. No és veritat, no.
I a l'Eclipsi es va fer de nit amb l'autora Empar Moliner, que just acaba de publicar el seu nou llibre, Instruccions per viure sense ell. El públic, de fet, en un moment d'estrès per culpa d'un examen.
Vaig fer l'examen de teòric molt ràpid. Vaig pensar, ostres, això està fet.
Aquest el vas aprovar la primera, la teòrica.
Aquest ràpid, però la pràctica estic fracassant. L'he fet 3 vegades.
No està tan malament, 3 vegades. Per ara, què t'han suspès?
Mira, l'última, el professor em va dir... Perquè et diuen hola, bon dia, en català, llavors et parlen en castellà. Ah. Llavors et diu... ha salido usted con el freno de mano puesto. Esto es falta grave. I jo dic, ostres, miri que no m'ha passat mai amb les 200 pràctiques que porto, eh? I m'ha dit, si se llega usted a dar cuenta, es falta leve, però es falta grave. Llavors em va dir, tireu, això, els faig les pràctiques a Manresa. Jo ja us avisaré quan m'examini de nou.
Llavors... I també quan facis les pràctiques, avisa'ns, per si de cas.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradi.cat/elsuplement. I ara, a estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Què tal, bon dia?
Al cinema es Turno de Noche.
I don't hear anything.
Well, I definitely heard it. Well, not definitely. I mean, I was, like, aware of it, you know what I mean? Like, I was having an argument with my brain about it.
You are very chatty.
La pel·lícula, protagonitzada per Joe Keery i Georgina Campbell, ens situa en un món en què un microorganisme mutant i altament contagiós s'escapa d'un confinament en una cambra frigorífica i ho arrasa tot al seu pas. I enmig de tot, dos joves empleats es veuen obligats a lluitar per la seva pròpia supervivència.
They're coming for me. The police are coming for me. This far-right gang has been trafficking weapons. They're planning something else. If you're listening, which you are, here's a little message.
I Apple TV s'estrena la segona temporada d'Historial Delictivo. La sèrie policial del nominat al BAFTA Paul Rudman se centra en aquesta segona entrega en l'assassinat d'un jove a punyalades durant un míting polític i en l'aliança contra cor de dos policies rivals que hauran de treballar junts per resoldre'l tot plegat, protagonitzat per Peter Capaldi i Cash Jumbo. I al teatre, a la Sala Beckett, Tinc un bosc al cervell. Guadalupe Sáez estrena aquest text dirigit per Alicia Gorina, que és un capbussament poètic i dramàtic sobre la por i la culpa davant la pèrdua d'un fill. Avui, a funció a 6:45 de la tarda. Bon dia, Sònia Delofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem 3 propostes avui per la comarca del Pla de l'Estany. La primera, el Salt de Martí.
També conegut com el Saltant Gros d'Espolla. És una cascada emblemàtica situada al terme municipal d'Esponellà. Aquesta zona és molt coneguda per la seva gran bellesa natural i perquè hi passen moltes rutes, ja sigui per fer senderisme o ciclisme. Fent un petit itinerari d'uns 7 quilòmetres aproximadament, si sortim des de Banyoles, arribem a la roca amb diferents salts d'aigua, tot envoltada de gorgues, que es converteix en un espectacle impressionant de veure. Aquesta cascada es forma de manera temporal, en funció dels afluents del llac de Banyoles. Ara, a l'abril, és un bon moment per apreciar-ho. Quan els aqüífers s'omplen d'aigua, aquesta corre cap al nord, formant un canal que travessa tot el Pla de Martís cap al riu Fluvià. A part del gran salt, podem gaudir també d'un paisatge encantador i un entorn natural únic, amb vegetació humida, com molses i falgueres, i un bosc on abunden les alzines.
I podem esmorzar o dinar al restaurant Ca l'Àngel a Fontcoberta.
Situat a peu de carretera al carrer d'Esponellà, número 29, molt a prop de les instal·lacions de la piscina municipal i de la platja d'Espolla, un restaurant de cuina tradicional catalana que van obrir l'Àngel i la Pilar l'any 1978, primer com un bar i després amb un gran esforç com a restaurant. Mantenen intacte l'esperit dels seus inicis, ser un restaurant per tothom, per als més matiners, per als qui sempre tenen gana i per als que tenen un paladar més exigent. I podem tastar el cap i pota, les truites casolanes, l'ànec de pagès rostit, els cargols a la catalana, el carpaccio de carbassó, la brandada de bacallà o les faves i pèsols ofegats, de postres, pastís de formatge, postres de músic, crema cremada o fruita del temps. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert tots els dies de les 6 del matí a les 5 de la tarda.
Música.
Sé que només un moment és massa petit per dir-te
Perquè si som pel Pla de l'Estany, podem anar al concert de Paula Valls.
A les 12 del migdia, a l'exterior de l'església de Sant Andreu de Terri. La Paula celebra aquest any els seus 10 anys de trajectòria musical en solitari i això l'ha portat a fer una reflexió del camí fet fins ara i sobre com l'ha influenciat. Una revisió personal i artística que l'ha portat a escriure noves cançons amb la necessitat de donar resposta a les preguntes de l'adolescent i les inquietuds que tenia quan va gravar Black and White l'any 2016 o la continuació de Començar de Nou, que va publicar fa pocs anys, l'any 2023. En aquest nou directe, Paula Valls aposta per una posada en escena essencial, centrada en la veu, el cos, la seva història, explorant les seves pors i la vulnerabilitat com el procés de recuperació d'una malaltia. Tota aquesta experiència la trasllada a l'escenari amb una proposta íntima i poderosa. Aquest concert forma part de la programació del Festival Recòndit. És gratuït i a l'aire lliure.
Arribarem a les 7 amb la cançó Sincera de Paula Valls, que avui actua a la petita localitat de Sant Andreu de Terri. Ara tornem al suplement.
Prou porto fatal.
El suplement amb Roger Escapa.